Al matí, una mirada àgil i amb ritme de què passa a la ciutat. I ara volem fer una crida, us volem demanar ajuda. I és que avui ens visiten des del Museu d'Història de Sabadell perquè celebren, atenció, els 150 anys del naixement de Ferran Casablancas, ja sabeu, l'inventor sabadellenc. Ho faran amb una exposició que s'inaugurarà per Festa Major.
La mirada.
La idea és visibilitzar el seu llegat, el llegat de Casablancas, d'aquest inventor, un dels més internacionals que ha donat la nostra ciutat. I de pas també donar veu a les històries viscudes a la fàbrica i també a l'exposició experiència dels treballadors i dels seus familiars. L'objectiu, que aquest 150è aniversari sigui més participatiu per compartir amb tota la ciutat aquesta proposta, i nosaltres us volem desgranar tots els detalls. Per això el que fem és saludar la Maria García Espósito, que és a tècnica de difusió del Museu d'Història de Sabadell. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Àngels Casanova, comissària de l'exposició, que també doncs, forma part d'aquesta proposta. Bon dia, Àngels.
Bon dia.
Expliqueu-nos, primer de tot, com sorgeix la idea de posar en valor, no?, la història, el llegat i també doncs, els projectes, no?, que va impulsar Ferran Casablancas.
Doncs mira, va coincidir que enguany som capital de la cultura catalana i des del museu volíem posar en relleu pues, figures de la nostra ciutat que tinguessin una gran importància històrica, diguéssim. I va coincidir que, aquest, sí. Bueno, que enguany és el 150 aniversari del naixement de Ferran Casablancas, així que casava molt amb la voluntat que teníem de ressaltar la seva figura.
Perquè creieu que és prou conegut a la ciutat, malgrat veurem la importància que va tenir, no només a casa nostra, sinó a tot el món?
Penso que la ciutat, el 1974, va fer una gran celebració. Clar, pensem que el 1974 el brugit dels telers se sentia per tot Sabadell. Tota la ciutat vivia el tèxtil.
Sí.
En aquest moment en què això s'ha esllanguit, això s'ha diluït i la ciutat de Sabadell ja no és una ciutat eminentment tèxtil, la figura de Casablancas no és tan coneguda. L'any 74 es van fer unes celebracions importantíssimes que van involucrar a totes les institucions de Sabadell i de Terrassa, també. I, per tant, Casablancas, en el seu moment, ja va tenir molts reconeixements, fins i tot reconeixements internacionals i reconeixements dins l'estat espanyol. Ara es tracta de reivindicar una altra vegada aquesta figura, fer-nos la nostra, perquè és la nostra història, i veure que realment els sabadellencs hem donat molt al món.
Moltíssim. Vinga, va. Jo crec, perquè en parlarem i en parlarem molt al matí, no serà la primera vegada que ens visitaran per explicar doncs, aquest projecte que anirà creixent gairebé doncs, al ritme dels telers de la nostra ciutat. Però expliqueu-nos per la gent, no?, o per les generacions més joves, que potser doncs, no coneixen doncs, la seva història. Expliqueu-nos qui era.
A veure, era, ell venia d'una família de petits industrials de Sabadell. El seu pare va morir d'un accident quan ell era jove, tenia 19 anys. De fet, ell va estar estudiant fins als 14, però després ja el van posar a treballar a la fàbrica passant per tots els estadis d'aprenentatge. Per tant, quan va morir el pare, tot i que va haver d'assumir una responsabilitat, que el van ajudar els seus dos cunyats, que eren més grans que ells, Casablancas va veure que no n'hi havia prou aplicar i tenir la maquinària que s'importava d'altres països, sinó que hi havia la possibilitat de millorar el sistema. La fàbrica de Casablancas era una fàbrica, sobretot, de llana. Estaven al ran de la llana. Però ell va començar a fer els seus primers assajos perquè de passar de la llana en floca, jo us n'he portat, perquè ja sé que ara no es pot veure a la ràdio, això és llana neta.
Però ara també, Àngels, la ràdio es veu i farem fotografies, deixarem constància i farem un vídeo fins i tot per Instagram.
Aquesta llana és una llana neta, però ja veieu que és arrissada, li falta... D'aquí ha de sortir un fil. Com surt el fil d'aquí? Primer es pentina, Uh-huh. Jo he portat una mica de llana pentinada, sí. I aquest sistema d'anar-la pentinant i d'anar fent que s'estirin les fibres i que les fibres es posin paral·leles, d'això se'n diu una metxa. I, per tant, en les fàbriques hi havia diversos uh-huh. passos per passar de la llana en floca, que és aquesta, a la llana, a les metxes. Les metxes cada vegada sí. s'han d'anar fent més primes, perquè d'aquí ha de sortir un fil.
Clar.
Per tant, aquest és el gran invent de Casablanques. Uh-huh. Entre això i un fil hi havia diverses màquines i diversos passos.
Uh-huh. És a dir, que ell es va saltar parts importants d'aquest procediment, o sigui, va facilitar, no?
Exacte.
Va fer més...
Ell va fer un sistema que va anar perfeccionant, que va anar fent diversos perfeccionaments, molts perfeccionaments, i que al final el que s'aconsegueix és un rendiment molt gran de la matèria primera i un estalvi molt important en mà d'obra i en maquinària.
Clar, que això vol dir doncs, guanyar, no? Treure molt més profit, rendiment, no?
Sí. Aviat va veure, però, que la... Jo us he portat llana perquè és el que tenia jo, que aquest sistema era molt més fàcilment aplicable al cotó. I, a més, el cotó tenia una distribució mundial a nivell de fabricació sí. molt més àmplia que no pas la llana. El cotó no té les fibres tan irregulars uh-huh. com la llana, perquè la llana, depèn de quina part del bé, és més curta, més llarga, més bona, més dolenta. En canvi, el cotó és més regular. I, a més, les metxes de cotó sí. són més regulars. Això es veurà a l'exposició, eh? Vull dir, tindrem matèria primera que ens han facilitat uh-huh. algunes empreses i ja les donarem a conèixer, perquè ens agrada també que el món empresarial ajudi.
Clar,
i que el món tècnic també ajudi, perquè tenim una colla de tècnics que també col·laboren.
I hauríeu de veure la cara de l'Àngels, eh? S'il·lumina com a comissària de l'exposició. M'imagino que un dels objectius és aquest, que ara ho explicarem també, però fer que aquesta exposició sigui participativa.
Exacte. Vull dir, el que volem és que les persones que van col·laborar en el... Un inventor mai està sol. No, sí, l'inventor és qui té la idea, l'inventor és el qui té el geni, l'inventor és el qui té la iniciativa, però després hi ha un equip. Aquest és l'equip que nosaltres també volem destacar uh-huh. i, a més, volem explicar que Casablanques, per una banda, ell tenia el seu projecte personal, que era el sistema sí. de grans estiratges, que es va imposar a tot el món, uh-huh. a tot el món, i, per altra banda, la seva fàbrica familiar uh-huh. seguia a Sabadell, que era una fàbrica destinada a la llana i després la van destinar més a la filatura i als acabats i que va ser fins a 1993 que la fàbrica va estar en funcionament. Uh-huh. Aquesta és la crida que volem fer a la participació ciutadana, perquè volem fer un apartat que es digui Memòries de Fàbrica i que la... Si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant, sí. que tingui un parent o que ell mateix o ella mateixa hagi estat treballant a Cal Casablanques, que coneixi algú que en un moment determinat hi va treballar, que tingui fotografies, que pugui donar un testimoni, perquè també ho vorrem recollir a nivell de gravació. El museu, o sigui, aquí la Maria ens explicarà com ho ha
això,
de
Maria,
fer.
Perquè quina feinada, eh? Tot i que queden mesos, però com doncs, això, fareu realitat doncs, aquestes idees, no? De recollir tots aquests testimonis. Què haurem de fer si ara la gent ens escolta i doncs, pensa, doncs el meu avi, o tinc un conegut que va treballar a la fàbrica, o que guarda alguna fotografia, o que fins i tot viu, i pot ser un testimoni oral, no? Que seria patrimoni viu.
Doncs nosaltres des del museu fem aquesta crida. Nosaltres estem al carrer Sant Antoni, número 13. Podeu venir en horari d'oficina al matí, de 9 a 3. I també podeu trucar, ara deixo el telèfon, al 93-727-85-55 i preguntar per mi, la Maria Garcia, i anirem recollint pues, totes aquestes fotos, aquests testimonis, tota l'ajuda que ens pugueu donar. I no us preocupeu que això no es perdrà. Més enllà de la recerca que estem fent per l'exposició, es pot recollir pues, per facilitar les imatges a l'arxiu i que quedi una memòria. Pot fer-se la còpia, no, i tornar les imatges originals de la família. Això no és un patrimoni que es perdi. I
És més, jo diria que es conservarà tota la vida, si forma part de l'arxiu, no, o del museu, aquesta còpia. No?
És clar. I d'aquí a 175 anys més, potser ens trobem... Bueno, no nosaltres, però...
Exacte, però les futures generacions tindran constància d'aquestes històries de fàbrica, no? Llavors, perquè què dir clar? Doncs ens haurien de contactar amb el Museu d'Història, però sobretot això, busqueu aquests perfils de gent que va treballar a la fàbrica, no?, o que tenia alguna vinculació amb Ferran Casablanques.
Sí, i també gent que pugui tenir informació d'aquelles persones que mencionava l'Àngels, que el van recolzar algunes des del primer moment.
Perquè... A més, teniu noms, no?
Sí.
Vinga, va, perquè... citeu, perquè potser doncs, algú s'il·lumina.
Sí, hi havia dos mecànics de l'empresa inicial de Ferran Casablanques, que era el Josep Permanyer Sallent i el Francesc Camprodó Bofill, que aquests van estar al seu costat des que estava al quarto de les rates, com deia la família del Ferran, i després més endavant pues, de l'enginyer Josep Noguera Ferreres, de tota la gent que va ajudar a difondre les seves patents per tot el món, uh-huh. El Claudi Portella, que va anar a Rússia, el Gaspar Amorós, que va anar a Alemanya, l'Esteve Martí, que va anar al Japó, Martirià Miravet i Eudald Franquesa, que van anar a Mèxic, el Salvador Inglada, que va anar al Brasil, i el Joan Mora, que des de Grècia i Turquia es va moure pels Balcans. Així que qualsevol persona que tingui informació d'alguna d'aquestes persones, pues, benvingut
doncs,
sigui.
Des d'aquí aquesta crida anirem estirant els fils, també, siguin de llana o de cotó, per aconseguir que aquesta exposició sigui doncs, això molt participativa, perquè ara que destacaves doncs, a aquestes persones no?, que van formar part, també que el van ajudar a tirar endavant el seu projecte, Àngels, explica'ns, perquè la seva patent va arribar arreu sí. del món, i a més, sempre, com tu has dit i has posat en valor, va mantenir la fàbrica aquí a la nostra ciutat, però va obrir a d'altres indrets del món.
Exacte. Ell, un cop va començar a veure, es va presentar aquí a Sabadell a setembre de 1913 uh-huh. el seu invent sí. i a l'Escola Industrial, o sigui, el que és ara l'edifici de l'antiga Fundació Caixa Sabadell. Uh-huh. I en aquest edifici de l'Escola Industrial es va presentar un prototip a escala real i, a més, es va filetar, o sigui, es va fer un tren expressament des de Barcelona perquè tècnics, periodistes locals i d'altres de tot el món, van venir periodistes estrangers, uh-huh. poguessin veure el funcionament de l'invent. Aleshores... A partir d'aquest moment, ell ja va tenir uns socis capitalistes, per dir-ho d'alguna manera. I aquests socis capitalistes doncs, eren Francesc Cambó, per exemple, Frederic Rahola. És a dir, eren persones que tenien un gran pes industrial a Catalunya i que, a més, també tenien un cert pes polític perquè molts eren membres de la Lliga Regionalista com el propi Ferran Casablanques. També era membre de la Lliga de Regionalista de Sabadell a partir de 1907 i fins i tot el 1911 va ser regidor. No és que la política li interessés de manera especial, perquè ell no s'hi va dedicar mai a la política. Hi ha una preciosa carta que escriu a Prat de la Riba i que li diu: ho faré com a ciutadà, això de presentar-me a l'Ajuntament de Sabadell, però no és la meva...
No és la seva vocació, ni passió, però sí que sí. tenia clar que doncs,
que ho havia de
és
fer
molt
com a,
important.
Com a
no?
ciutadà, clar. Que ho havia de fer. Bé, va sortir regidor. Uh-huh. Aleshores, ell per això, a partir d'aquest equip, i d'un altre personatge que es diu Pere Gual Villalbí, que era un economista molt, molt potent, va patentar el seu invent. Uh-huh. Perquè no ens oblidem que hi han còpies, és a dir, la gent copia. És una cosa...
Sempre, o sigui, no ho fem ara, no?
No.
S'ha fet des de l'inici.
La gent copia, per tant, Clar. Si no hi ha una patent. Clar. I ell cada vegada que feia una millora en el seu invent, uh-huh. feia una nova patent i una nova patent i una nova patent per protegir-lo almenys durant 20 anys, llavors aquestes patents el que li va permetre a aquesta societat va ser explotar-les i també aplicar en una part de la fàbrica un taller per construcció. La gràcia d'aquest invent era que no s'havia de comprar maquinària nova, s'havia d'instal·lar a la maquinària ja existent. I, per tant, aquesta era una gran avantatge. De fet, va haver-hi una conferència a Viena, el 1926, on es van presentar altres sistemes d'estiratges. I aquests sistemes d'estiratges, doncs, els tècnics, i també el Casablanques, clar, s'ho van estar analitzant, investigant, veient... Clar, al final, es va arribar a la conclusió que el sistema Casablanca era el millor, el més efectiu.
Clar. Clar, no podia ser d'altra manera. Clar, clar, és que era molt fàcil, era un sistema...
I ell va crear també una fàbrica, va fundar una fàbrica a Manchester, en aquí el va ajudar sobretot el Joan Noguera Ferreres, que a la mort de Casablanca el 1960 va agafar la plena direcció de la fàbrica i va continuar impulsant aquests sistemes, i fins i tot ell mateix... en nom del Casablanques i el fill, que també el fill del Joan Noguera, que també va continuar, van continuar patentant, van anar-ho perfeccionant, I a partir de Manchester, sí, doncs, també va fer una fàbrica a l'Índia, uh-huh, una altra fàbrica als Estats Units. Clar, fixeu-vos que són el centre mundial cotoner, que és Manchester, la Índia és un centre productor de cotó de primer ordre, i els Estats Units, un altre.
Quin visionari, eh? I quina, sí, capacitat per això, per fixar bé, sí, no, els seus, sí, sí, objectius,
va fixar,
no,
bé,
per
els objectius, planificar. No es despistava gens en absolut, no. I ell anava a la seva idea. No sé.
En aquesta exposició hem de dir també, doncs, que hi haurà altres aspectes de la seva trajectòria, no?
Sí.
I de patrimoni inèdit. Vull que feu una pinzellada, però tampoc no.
No podem desvetllar-ho,
no,
tot, eh?
No, perquè volem, doncs, això, cada, no sé, mes i mig, doncs, tornar a venir aquí a la ràdio i anar explicant com va creixent, doncs, aquesta mostra. Però quins altres, sí, aspectes, ell... o també quines altres entitats també hi haurà implicades?
Doncs, bueno, en l'any perquè... 70, una de les entitats que va impulsar més el reconeixement a Ferran Casablanques, el centenari, va ser la Fundació Bosch i Cadellac, que té una part important de recull que es va fer en aquell moment. Uh-huh. Sí, gràcies a això, i també estudis d'historiadors de Sabadell, com és l'Esteve Déu, sí, que pensem que Sabadell ha donat grans historiadors del tèxtil, per sort, per la nostra ciutat. I els hi hem d'estar agraïts perquè han posat en valor i han estat estudiant. I és molt dur, perquè estan estudiant sobre papers, sobre moltes hores. I a partir dels estudis fets per l'Esteve Déu, nosaltres podem anar estirant més fils. De vegades, el més difícil per nosaltres, sí, és que aquesta paraula escrita, que està en un article o en un llibre, poder-la posar de manera gràfica i buscar les fonts gràfiques del que s'està explicant. Aquesta és una part important de la nostra feina, i l'altra part important és buscar objectes que puguin, o que siguin objectes de l'època, o que puguin abocar algun aspecte. Per ell també, per exemple, va ser impulsor de la Mutua Sabadell d'accidents de treball. Va estar al Banc de Sabadell com a president en dues ocasions, i l'última fins a la seva mort, sí, perquè van considerar que era una persona recta, molt sistemàtica, molt justa, molt, molt equànime, i a més amb molta exigència de treball. Sí, la cultura de l'esforç és una cultura pròpiament sabadellenca que ens hauríem de tornar a imbuir d'ella tots plegats.
Mira, doncs aquest missatge m'encanta, eh? Jo crec que hauríem de reivindicar doncs aquesta cultura de l'esforç, posar-la en valor per tornar, doncs, a créixer, no? Amb aquesta força, perquè jo crec que en aquesta societat, no sé si esteu d'acord, no?, que tot sembla tan fàcil, tan immediat, o que volem, doncs, aquella satisfacció, no?, del moment, instantània, això no té res a veure, quan aconsegueixes una cosa, no?, que t'ha costat, que ha requerit, doncs, aquell esforç, que després la satisfacció és molt més gran.
Sí.
Com l'exposició, m'imagino, Maria, no?,
sí,
que esteu,
sí, sí,
creant, que m'imagino que serà una feinada, però després serà molt gratificant posar-la, no?, i donar aquesta visibilitat per festa major, no? Fa de mal dia la data, però m'imagino que serà per aquelles dates, no?
Sí, normalment intentem inaugurar el dijous, divendres, abans de festa major, serà per aquestes dates. Uh-huh. I sí, haig de dir que sempre passa una mica el mateix, quan comences a investigar un tema, sobretot per les exposicions de Festa Major, que solen ser les més grosses, esclar. Descobrim moltes coses al llarg del camí. O sea, no és només com traduir la idea inicial en el que queda després, sinó tot el coneixement que anem desenvolupant en la creació d'aquesta exposició. Uh-huh. Això.
És com navegar per internet, no? Que vas obrint finestres i sembla que no es tanquen, no? Que hi ha tot un món al darrere. Nosaltres volem contribuir, doncs, i tornar a recordar a Maria, això, documents, fotografies...
Històries de vida. vida de les persones que hagin pogut treballar, familiars que tinguin descendents, que coneguin, no? Pues el meu avi m'explicava aquesta història de la fàbrica. Tot això ens interessa molt.
Doncs ja sabeu, intentem aconseguir que aquesta exposició sigui molt participativa. Nosaltres doncs, hem posat per iniciar doncs, una cançó que ara volem també doncs, acomiadar aquesta entrevista amb aquesta mateixa cançó. No sé si coneixíeu aquesta veu. Puja, Rocío. Àngels, mira, aquí la comissària va... No es perd, eh?
No.
Fila l'agulla, eh?
És el Julià Casablanques. Uh-huh. I bé, és un músic, a més, jo no el coneixia, la veritat, perquè ja tinc una edat, però m'ha encantat. O sigui, l'he estat buscant per YouTube i l'he trobat. Molt, molt bon músic. És que s'ha de dir que la família és una família molt creativa, tota la família Casablanques és molt creativa i molt, molt emprenedora. Ell era fill, és net de Ferran Casablanques, sí. i bueno, és net, en realitat.
I és el vocalista del
sí,
grup,
vocalista,
no? De la banda
sí.
The Strokers, no?
Sí,
ara
Strokes.
Sentíem doncs, amb aquesta versió de Daft Punk, però clar, és que m'ha sorprès molt, pel que deies, perquè realment tota la família és molt creativa i també doncs, sí. Molt doncs, emprenedora.
Es reflectirà, eh? Vull dir, no volem centrar-nos només en un sol personatge. Ja heu vist que el que volem és que hi hagi una comunió, no? Que hi hagi més gent. I la família és una part important, i el seu llegat com a inventor també, però la família és una part important perquè té unes vertents molt, molt interessants.
En parlarem també, i doncs, aquí obrirem també doncs, els micròfons a altres persones que formin part d'aquesta exposició per fer doncs, una tertúlia sumant més veus i creant doncs, aquesta xarxa per donar doncs, també doncs, aquesta visió més dinàmica i més plural de qui era Ferran Casablanques. Per cert, que també doncs, hem de dir on era, on estava ubicada la fàbrica.
La fàbrica estava ubicada al carrer Ferran Casablanques, que en el segon congrés d'Indústries Tèxtils van treure el nom originari del carrer, que es deia Carrer de la Mina, i li van posar en honor seu carrer Ferran Casablanques. Ara la fàbrica ja no hi és, però el carrer sí.
Per això, i que quedi, constància,
que
gràcies al nomenclàtor.
En el nomenclàtor de Sabadell, i a més, també us volia dir que, a part de les institucions que hi hem parlat, doncs estem parlant amb moltes institucions de Sabadell, el Gremi de Fabricants, estem al Banc de Sabadell, la Companyia d'Aigües, perquè va ser un altre dels seus interessos, és dir que...
Doncs anirà creixent doncs, aquesta exposició. Moltíssimes gràcies, Àngels Casanova, comissària de l'exposició, i a la Maria García, també tècnica de difusió del Museu d'Història de Sabadell. Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies.
Al matí de Ràdio Sabadell.